5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I els seus col·laboradors tècnics, capçalats pel Toni Olivella, que és l'home que, ja sabeu, porta tot a l'aparell aquest, amb l'assessorament i ajuda del Marc Pujol. Després, capítol a part, és la Goretti Martínez, que és la que s'encarrega d'agafar aquestes meves explicacions en forma de petit programa informàtic, penjar-ho de la plana web i posar-ho com a efemèrides en un espai que diu, doncs, les efemèrides. I comencem sempre, ja ho sabeu també, amb una cançó que parla de coses d'aquestes, però aquesta setmana volem fer una mica una excepció, no volem parlar de records, tot i que en parlarem. I perquè, com que estem celebrant l'any Joan Fuster, hem triat una cançó que és una lletra del Joan Fuster, però que està musicada i cantada per l'Ovidi Montllor i que porta per títol Infant que jo vaig ésser.
Aquell món sobre el somni, amb jardins i sanefes, i un ocell invitat i paraules de vida, aquell país real on no entra la memòria, és només la memòria. Què resta ja de mi, l'infant que va habitar-lo? Dins d'aquest cos que porta el meu nom de dolor com un senyal inútil, què resta ja de mi, de l'infant que vaig ésser? Sí, només la memòria. Sí, només la pau grisa, l'eix dur de la nostàlgia de cara a Déu que crema. Només això, la crosta d'una vena exorable, l'ombra després del gris, la via destrenada. Mireu-me tots, jo era un infant de silenci. Escoltava les tardes trair-se en llurs banderes i incorporava el risc de les espigues santes, queia sobre els papers que descriuen la joia, portava a les genives un desig de meduses i de roques fonent-se i agraïa que obrissin les nits llur campanades a fi de variar de perfil o de nombre. Res no serve de tanta terrible saviesa. D'amor i de manera, de coses obtingudes amb minyonia amarga, se m'han desavesat les mirades concretes. Visc mudament, subjecte a una ala subterrània o a un incert cauter. Arriben els diumenges i som com una roba abandonada enmig d'un camp de calç i pressa. I m'arriba un paisatge i es despaga en oïr-se i el lacre es descompon i els caus retrats m'ofeguen. Mireu-me bé, jo era, goludament jo era. Segurament jo era. Sóc només la memòria.
Sóc només la memòria.
Què resta ja de mi, l'infant que vaig ser. Què resta,
què resta
ja de mi. Què resta ja de mi, l'infant que vaig ser. Què resta,
què resta
ja de mi.
Mireu-me bé, jo era, goludament jo era. Segurament jo era, sóc només la memòria.
...31 d'octubre de 1984, el dia que a Nova Delhi, a la ciutat de Nova Delhi, és assassinada la primera ministra i política de la Índia, Indira Gandhi. Indira Gandhi, que era filla del Pandit Nehru, del primer ministre, que va ser primer ministre de la Índia durant 17 anys, i que, per tant, doncs, com ja podeu donar per suposat, va ser educada en grans col·legis de la Índia mateix, però també de Suïssa, de Gran Bretanya, etc. I que, quan tenia 25 anys, el 1942, es va casar amb Feroz Gandhi. Gandhi que no té res a veure amb el, no té res a veure amb el Gandhi del, el de les vagues de fam i totes aquelles coses, no? Aquest era de tenir aquest cognom. Amb qui va tenir dos fills, encara que el matrimoni no va tirar gaire endavant, perquè doncs ell era Umbeleta li va ser infidel moltes vegades i al final la Indira va acabar marxant a casa del seu pare, que va aprofitar per introduir-la en política i per emportar-se-la per tot el món perquè comencés a situar-se. De fet, el va acompanyar, per exemple, a la coronació de la reina Isabel II, recentment traspassada a Anglaterra i que es va produir l'any 1953. Bé, en qualsevol cas, ella, dintre del que era el partit del Congrés, va començar a remenar cireres. El 1959 va ser nomenada jefa del partit aquest del Congrés i quan el seu pare, el Jawaharlal Nehru va morir el 1964, doncs el primer ministre Sastri la va nomenar amb ella ja directament ministra d'Informació i Radiodifusió, és a dir, ja va començar a ocupar els llocs importants. I quan dos anys després aquest primer ministre Sastri mora repentinament, els líders del partit del Congrés diuen: home, qui millor que aquesta noia, que a més porta el cognom Nehru, i tot, i de llavors ja era, sí, ja es deia Gandhi per això, però és filla del que ha sigut president i tal. I, per tant, el nomenen. Cert que en un moment delicat, perquè fa una setmana que s'ha començat la guerra entre la Índia i el Pakistan, que recordem que en aquell moment el Pakistan eren a l'oriental i a l'occidental, i a l'oriental és precisament el que es revolta, i amb una sequera que portava dos anys que no queia una gota d'aigua. Però ella ho afronta amb tota la valentia i quan arriben les eleccions del 1967 aconsegueix mantenir el poder, encara que el perdi amb algunes regions, però aconsegueix mantenir el poder. I aconsegueix mantenir-se en el poder perquè ha derrotat finalment el Pakistan, aconseguint posat en el paper, és a dir, primer agafant els refugiats que fugen del Pakistan oriental, que és on hi ha la rebel·lió, i després acostant-se l'èptica a l'òrbita de la Rússia, de la URSS, vaja, amb qui signa un tractat d'amistat i cooperació i que l'ajuda molt militarment, aconseguint la victòria militar que portarà també la independència del Pakistan oriental, que des d'aquell moment passarà a dir-se Bangladesh. Però ella també demostra que és política quan... Llavors agafa el president del Pakistan i li diu a l'Ali Bhutto i li diu: bueno, què, parlem o no parlem? Perquè ara hem acabat aquesta guerra, però pensa que hi ha tot el departament o tota la zona de Caixmir que també la reivindiquen i tot això, i l'Ali Bhutto diu: va, vinga, doncs reunim-nos, i arriben a l'acord de Shimla, que posa les coses al seu lloc. Mentrestant, la Indira Gandhi també posa en marxa el programa nuclear de la Índia, implanta programes d'innovació agrícola que els fan sortir de la misèria, una mica de la misèria, però, clar, el partit en el que està, el partit aquest del Congrés, hi ha necessicions, tothom vol sucar melindro, tothom vol treure en profit, i el seu lideratge és suficient perquè la reelegeixin, però no acaba de sortir amb aquelles majories aclaparadores que els tenia acostumats. I, de fet, s'acaba la cosa que el 12 de juny de 1975 el Tribunal Superior declara que la seva última reelecció ha sigut un frau electoral i, per tant, la prohibeix participar en eleccions durant 6 anys. Ella reacciona amb una apel·lació al Tribunal Suprem, que ho atura tot, i fa que el president declari l'estat d'emergència, suspenent les llibertats individuals. Aquest estat d'emergència es prorrogarà 2 vegades fins que el 1977 Indira Gandhi convocarà eleccions, que es presentarà amb el seu fill, el Sanjay, un dels dos que ha tingut. Durant la campanya, el partit del Congrés es trenca, se'n va a fer punyetes i tot això, i al final el partit del Congrés perd aquelles eleccions i puja al poder una aliança liderada per Morarji Desai, que aixeca l'estat d'emergència i tal, i fa tirar endavant les coses, i fa que el seu ministre, en Charan Singh, arresti Indira Gandhi i la sotmetin a judicis, coses que no acabaran funcionant. Es tornen a presentar unes eleccions, les guanya altra vegada la Indira Gandhi, que torna al poder, però el país està absolutament arruïnat i ella ha de muntar-se una excusa per poder practicar la repressió, l'operació Estrella Blava, contra els terroristes de l'estat del Punjab, que, diguem-ne, li fan la vida impossible, perquè volen que el seu territori es declari independent amb un estat de confessió Sikh. Això fa que la Indira Gandhi ordeni una repressió i el 6 de juny de 1984, durant la festa sagrada dels Sikhs en aquella regió del Punjab, es produeix un atac al temple d'Aurat que provoca pràcticament un miler de morts. Què passa amb això? Doncs que els Sikh també contesten i el dia 31 d'octubre de 1984, tal dia com avui, quan la Indira Gandhi va per sortir a les 9:15 del matí de la seva residència de Nova Delhi, dos dels seus guardaespatlles, que són de religió Sikh, naturalment, l'acusen a trets i la maten, deixant-la allà i, per tant, deixant orfe de la mare Indira, que li deien, a la Índia d'Àsia. Una Índia d'Àsia que ja recordareu, ja sabreu, que va seduir molts intel·lectuals occidentals amb tot allò del karma i totes aquestes coses, i un dels més afectats capturats va ser en John Lennon. I en John Lennon precisament té una cançó que no és la que vosaltres us penseu, allò del Give Peace a Change, aquestes que coneixem més, però té una cançó dedicada exclusivament a la Índia i que porta per títol Índia, Índia. Aquí la teniu.
India, India, take me to your heart, reveal your ancient mysteries to me. I'm searching for an answer, but somewhere deep inside, but somewhere in my mind
de novembre de 1910, el dia que a Barcelona es funda l'Organització Obrera Anarcosindicalista que porta per sigles CNT, és a dir, la Confederació Nacional del Treball. Segurament això passa a Catalunya perquè des de la primera meitat del segle XIX a Catalunya comencen a difondre's i a triomfar les idees de l'associacionisme obrer. Es fan les primeres vagues, es fan les primeres destruccions de maquinària, com el de la màquina, la fàbrica de Bona Plata, no?, amb les selfactines i tot això, perquè els obrers consideren que les màquines són un competidor deslleial. El 1830 es crea la primera associació d'obrers, l'Associació de Teixidors de Barcelona. Fixeu-vos que no es parla encara de sindicats. El 1870 es farà un primer congrés obrer a Barcelona i el 1890, sempre a Barcelona, es farà la primera diada del 1 de maig, que també tindrà reflexió o reflex en altres zones d'Espanya. Finalment, el 1902, en concret el 17 de febrer, es convoca, novament a Barcelona, la primera vaga general revolucionària, a la que seguirà, del cap d'uns anys, el 29 de juliol de 1909, una altra vaga general contra la Guerra del Marroc, que donarà lloc a la Setmana Tràgica de Barcelona i també de Catalunya. Però, clar, tot això s'ha d'articular. I aleshores, el 30 d'octubre de 1910, es fa el primer congrés fundacional de la CNT a Barcelona. Hi van delegats de 124 societats obreres, fixeu-vos que encara no parlem de sindicats, 67 de Catalunya, 25 d'Andalusia i altres de Galícia, Astúries, País Basc, etc. Es reuneixen al Saló de les Belles Arts de Barcelona i acorden, després de dos dies de reunió, és a dir, a l'1 de novembre de 1910, crear, ara sí, el sindicat i posar-li el nom CNT, un sindicat que calculen que dintre d'un any doncs, tindrà el seu congrés, com efectivament té, i ja amb pràcticament 30.000 afiliats. La cosa, bueno, els sindicats comencen a tenir el seu paper, comencen a fer la seva feina de defensar els obrers, i el 12 d'agost de 1917, la CNT convocarà, junt amb la UGT, és la primera vaga que es fa unitària, una vaga general a partir de la vaga de ferroviaris i que recolzaran alguns partits o grups polítics com la Lliga Regionalista del Parlament. Vindrà al cap d'un parell d'anys la important vaga de la Canadenca, que lluita per la jornada de 8 hores i que aconseguirà aquesta jornada de 8 hores el mateix any. El moviment, mentrestant, s'ha començat a estendre per Espanya i la mateixa CNT considera que és oportú que el segon congrés que s'ha de fer i que es fa el 10 de desembre de 1919 no es faci a Barcelona, sinó que es faci a Madrid, al Teatre de la Comèdia, la capital d'Espanya, i declari pràcticament obert la lluita entre la patronal i la CNT, una lluita a mort, per dir-ho d'alguna forma. No? Els patrons promouen els sindicats grocs i promouen pràctiques terroristes com amb pistolers i totes aquestes coses i el tancament patronal i el govern es posa del seu costat que aprovant l'any 1921 la llei de fugues que permet disparar contra un detingut que es vulgui escapar i a més declarant il·legal el sindicat en aquell moment de la CNT i de la UGT. Mentrestant, fruit de tot això, també s'ha de dir que la CNT es radicalitza, evoluciona cap a postulats més anarquistes i llibertaris i, per tant, abandona la Internacional Socialista i s'adreix a la AIT, que s'ha refundat a Berlín el 16 de juny de 1922. Però aquí a Espanya arriba la dictadura de Primo de Rivera i el primer que fa el Primo de Rivera és il·legalitzar la CNT, però no il·legalitzar, tolerar la UGT, per veure si pot fomentar la divisió. No? La CNT, veient això, reacciona amb més empenta encara, es fa més anarquista i el 26 de juliol de 1927, a la platja valenciana del Cabanyal, es fundarà el que serà conegut com la FAI, la Federació Anarquista Ibèrica. Quan el 14 d'abril marxi Alfons XIII i es proclami Espanya la Segona República, doncs naturalment la CNT es posarà del costat de la República i mirarà d'anar el més lluny possible amb actes com els actes de Cases Viejas o l'aixecament miner d'Astúries que reprimirà els militars i tot això avançant fins al 16 de febrer de 1936 quan es produeixi la victòria del Front Popular a les eleccions i es promulgui la llei d'amnistia i, per tant, es legalitzi novament la CNT, que l'1 de maig de 1936 celebrarà el seu congrés, aquesta vegada a Saragossa, declarant el comunisme llibertari i tot això. Sabem ja que durant la Guerra Civil es posarà del costat de la República, de la Segona República, la CNT, i que crearà col·lectivitats agrícoles, fàbriques autogestionades i fins i tot milícies pròpiament de la CNT. A l'1 d'abril de 1939, quan Franco guanyi la guerra, altra vegada, el primer que farà serà il·legalitzar aquella UGT que a l'1 de novembre de 1910 s'havia fundat a Barcelona amb el nom, i dit em sembla que he dit UGT, però volia dir CNT, ja s'ha entès, no? Es fa un míting, llavors es refundarà aquesta CNT, es podrà refundar amb la democràcia l'any 1976, quan sigui legalitzada el 6 de maig d'aquell any. I com fem quasi sempre quan parlem d'alguna cosa de l'anarquisme, anem sempre a la versió del Xavier Ribalta d'aquella gran cançó del Leo Ferrer que porta per títol Les Anarchistes, els anarquistes. Avui, mira, com que és un dia especial, anem a la versió original, anem al Leo Ferrer i aquí teniu Les Anarchistes.
Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien. Ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Dos de novembre de 1734, el dia que neix a la població de Birdsboro, a Pennsilvània, l'aventurer i explorador nord-americà Daniel Boone. Daniel Boone, que junt amb Davy Crockett, Buffalo Bill i tal, formen part d'aquest imaginari que tenim tots del lejano, allò que diríem del lejano este. Però, curiosament, en Daniel Boone és fill d'un anglès, d'un senyor que vivia a Anglaterra, que era membre de la societat religiosa d'amics, els Quakers, que se'n diuen després, que se'n van dir quan van anar a Amèrica, i que, com que el perseguien a Anglaterra, va agafar tota la seva família l'any 1713 i se'n va anar cap a la colònia aquella que es havia creat a Pensilvània, que havia creat el senyor Penn, d'aquí el nom de Pensilvània, i que allà es va establir com un dels colons més. En Daniel, de petit, clar, va haver de començar a posar-se a la feina, ja portava el bestiar a pasturar i va aprendre a caçar. Als 12 anys el seu pare ja li va regalar el primer rifle. Als 13 ja proporcionava carn fresca a la família, és a dir, era el que portava la carn a taula, per dir-ho així. No va anar a l'escola, però va ser educat per la dona del seu germà gran, que el va ensenyar a escriure i mínimament a llegir, cosa que li permetia firmar amb el seu nom, cosa que pocs, francament, entre tots aquells exploradors, pocs feien, pocs sabien, i tothom signava allò amb una X. Fruit dels avatars de tot això, el 1750 la família abandona Pensilvània i se'n va a Carolina del Nord, establint-se a la vall del riu Yadkin. Allà, barrejat o prop amb els indis, no?, amb els natius d'aquella zona, amb els que molt sovint tenia conflictes. Com que allò era una colònia anglesa, doncs el Boone es va apuntar a la milícia del comtat per poder defensar els colons enfront dels nadius. El 1754, però, esclata en aquella regió un conflicte, la que es diu la Guerra de França i la Índia, un conflicte on França i Gran Bretanya es disputen la supremacia i el poder i la titularitat, diríem, dels territoris. Els indígenes s'alien amb els francesos, mentre que els colons, que encara depenen d'Anglaterra, naturalment s'alien amb els anglesos. S'apunta a l'exèrcit britànic del general Braddock, que ataca Fort Duquesne i ell fa de guia perquè coneix molt bé la zona i totes aquestes coses. Coneix també a George Washington en aquesta campanya, que encara és un soldat, un oficial ja, però encara no apunta maneres de president. I coneix també un altre personatge, en John Finlay, que amb el temps serà important a la seva vida perquè és el que li donarà a conèixer el territori de Kentucky que ell no coneixia. En Boone està a casa seva, es casa. El 1756 es casa amb Rebecca Bryan, que li donarà 10 fills, però es passa tot el dia fora de casa explorant i caçant pels monts apalatxes aquells de perduts de la mà de Déu. El 1758 torna a haver-hi un conflicte entre els britànics i els xeroquis, els indius xeroquis, que ataquen la vall del riu Yadkin, i el Daniel Boone agafa la família i diu: nois, agafem el petate i marxem, que aquí les coses van maldades, i se'n van cap al comtat de Culpeper, a Virgínia. Allà el Boone també s'apuntarà a les milícies quan els xeroquis també s'aixequin i anirà coneixent i investigant i tot això el territori d'aquella regió. I el 1769 serà quan es trobarà en John Fidley, aquell comerciant que dèiem abans que es havia trobat, i que li diu: escolta, per què no m'acompanyes, Boone? Per què no m'acompanyes? Hi ha un viatge, hi ha una zona, Kentucky, que és molt bona, té molta caça, té moltes històries. I el David Boone diu, el Daniel Boone diu: sí, m'apunto, doncs. Vinga, va. I allà que se'n van, tots quatre o cinc homes, cap a les zona, creuen els Apalatxes, busquen un camí per creuar els Apalatxes i se'n van a prop ja a Kentucky, a la zona de Kentucky, on passen uns mesos caçant i explorant, i el Daniel Boone queda absolutament seduït. Quan torna a casa seva, el 1775, un amic el contracta perquè obri precisament un camí fins a Kentucky, és a dir, obrim una carretera perquè puguin passar els que... De fet, és això. I què fa el Daniel Boone? Agafa 30 llenyataires i vinga, va. Van tallant arbres, van obrint el camí, que esdevindrà amb el temps la Wilderness Road, que serà el camí de penetració cap a l'estat de Kentucky. Però allà on s'instal·len, i ells s'instal·len allà també, amb un fort que es diu Boonesboro, però la vida també és perillosa. De fet, els atacs dels indis natius són bastant freqüents. En un d'ells mor el seu fill gran, el James, i amb ell mateix el fan presoner durant 6 mesos uns soldats, uns shawnees del cap Blackfish, que, impressionat per la seva habilitat en caçar i explorar, el reté durant 4 mesos perquè li ensenyi tot el que sap. Quan el Boone torna a Kentucky, evidentment la família està arruïnada perquè, com que no tenien ingressos de res, han hagut de contraure deutes i tot això. Ell intentarà que tornin a començar la seva vida a la Louisiana espanyola, però allà també es trobarà amb el problema de que, en un moment determinat, amb ell el nomenen, és el líder militar del districte i totes aquestes coses, però en un moment determinat Espanya transfereix el territori a França, França ho ven als Estats Units, i ell es queda amb una mà i una mà davant i una mà darrere fins al 1813, que mor la seva dona, o el 26 d'octubre de 1820, quan mor ell. I, naturalment, un home que forma part de l'ideari i dels somnis i de les imatges apocalíptiques i poètiques i aventureres del Far West, havia de tenir cançons dedicades, i evidentment en té. Una d'elles és aquesta que canta el Ed Ames, un cantant nord-americà que va ser bastant famós en el seu temps i que porta per títol, naturalment, Daniel Boone. Quin altre si no? Aquí teniu, doncs, Ed Ames i Daniel Boone.
Yes, a big man, with an eye like an eagle, and as tall as a mountain was he. Daniel Boone was a man, yes, a big man. He was brave, he was fearless, and as tough as a mighty oak tree. From the coonskin cap on the top of old Dan to the heel of his rawhide shoe, the rippinest, roarinest, fightinest man the frontier ever knew. Daniel Boone was a man, yes, a big man, and he fought for America to make all Americans free. What a boon, what a doer, what a dream comer truer was he. Yes, a big man, with an eye like an eagle and as tall as a mountain was he.
Tres de novembre de 1940. El dia que, a la localitat francesa de Montauban, mora el polític, escriptor i, per damunt de tot, president de la Segona República Espanyola, Manuel Azaña Díaz. Manuel Azaña Díaz era un xicot de família acomodada que va quedar orfe molt, molt petit i que va fer tots els seus estudis al monestir de l'Escorial per doctorar-se després en dret a la Universitat Central de Madrid, a l'any 1900, amb una tesi que deia La responsabilitat de les multitudes, i que li va permetre opositar a la Direcció de Registros y Notariado de Madrid i, per tant, obtenir una plaça de funcionari en aquest àmbit dels registres i els notaris. El 1914, la seva afició política ja el va portar a afiliar-se al Partit Reformista de Melquíades Álvarez i a presentar-se o a ser triat també secretari de l'Ateneu de Madrid i, per tant, a ser un personatge públic, que va tenir la gosadia de presentar-se, això sí, sense èxit, a candidat a diputat a Corts pel poble toledano de Puente del Arzobispo, No es va menjar un torrat. El 1920 va decidir, doncs, de potenciar la seva vessant literària i va crear la revista La Pluma i va dirigir el setmanari Espanya, publicant-hi un manifest a l'any 1924, un manifest contra la dictadura de Primo de Rivera i el rei Alfons XIII, mentre, en societat amb José Giral, fundava el partit Acció Republicana. En totes aquelles històries, quan es produeix el 1930 el Pacto de San Sebastián, és lògic, ell ja hi era. El Pacto de San Sebastián, que és a la base del futur govern republicà que naixerà quan les candidatures republicanes de les eleccions municipals de l'any 31 fracassin estrepitosament, es produeixi el moviment revolucionari i el rei Alfons XIII agafi la maleta i marxi d'Espanya. Constituïda la primera república, la segona república, perdó, constituïda la segona república, en Manuel Azaña serà nomenat ministre de la guerra pel president Niceto Alcalá Zamora, que, com sabeu, ho hem comentat ja alguna vegada, va plega, presenta la dimissió, ell és el cap del president, és el cap del govern provisional, però presenta la dimissió per una qüestió ètica i religiosa que ara no ve a compte, i els seus companys diuen, escolta, tu has de ser el president. I, per tant, Manuel Azaña es converteix en el president del govern de la coalició republicana-socialista i, evidentment, posa en marxa les reformes, la reforma de l'exèrcit, la reforma agrària, la reforma de l'ensenyament, eliminant l'ensenyament religiós i potenciant l'ensenyament públic, i després també altres aspectes com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, etc. Però sense abandonar la seva activitat d'escriptor, estrena algunes obres de teatre. Però el país està molt, molt remogut, ell té problemes amb l'Església i amb una bona part de l'exèrcit que es declara seguidor del general Sanjurjo, i finalment els fets de les Cases Viejas i els fets d'Arnedo motivaran el seu cese i el canvi pel president de la República, Niceto Alcalá Zamora. Es convoquen noves eleccions el 19 de novembre de 1933, on el Partit Republicà Radical d'Alejandro Ralirrux i la CEDA de José María Gil Robles guanyen de carrer i, per tant, ell decideix abandonar la política i tornar a la seva activitat literària, editorial, periodística, etc. Però li queda el cuquet i l'any 1934 fundarà el partit Esquerra-Izquierda Republicana, de fet s'hauria de dir així, Izquierda Republicana, per fusió del seu partit, l'Acció Republicana, del Partit Radical Socialista de Marcelino Domingo i de l'Organització Republicana Gallega de Casares Quiroga. Però continuen manant el José María Gil Robles i l'Alejandro Lerroux. I amb tot això, la revolució d'Astúries i de Barcelona de l'any 1934 els hi és amb ells una excusa perfecta per acusar en Azaña d'instigador i posar-lo, fer-lo presoner al port de Barcelona dalt d'un vaixell i jutjar-lo. Però no compten amb que el jutge el declara absolt en el procés judicial i, per tant, el 16 de febrer de 1936, quan hi ha unes eleccions i triomfa la coalició de partits d'esquerra, el que se'n deia normalment el Front Popular, li encarreguin a Azaña formar el govern, que es formarà el 19 de febrer de 1936, i ell primer com a president de govern, president de govern, i després, un cop destituït Alcalá Zamora, com a president de la República, el 10 de maig de 1936. Ja veieu que és en vigília de la Guerra Civil, arriba la Guerra Civil, i ell intenta conscienciar les forces republicanes que veu que estan dividides sobre que si estan dividides els altres guanyaran, els franquistes guanyaran. Però ningú li fa cas. De fet, el 18 de juny de 1938, quan les Corts ja s'han de reunir a Barcelona perquè Franco ja comença a ocupar territori, farà un discurs que cridarà a la reconciliació, que sota el lema de pau, pietat i perdó. Pau, pietat i perdó, però ni cas. Continua la divisió en el bàndol republicà i, evidentment, Franco conquereix Barcelona el dia 26 de gener del 39, Girona el dia 5 de febrer, i ell ha d'agafar les maletes i anar-se'n cap a França el 27 de febrer, mentre presenta la dimissió com a president de la República. El succeirà Diego Martínez Barrio i ell es refugiarà al Rosselló. Però, com que el Franco li té ficat el dit a l'ull, el Franco parla amb els alemanys que el vigilin, que si pot ser que el detinguin i que el portin cap a Espanya. I al final la Gestapo sembla que els hi vol fer cas, però llavors és quan surt l'ambaixador mexicà davant del govern francès, Luis Rodríguez, que aconsegueix, gràcies a la seva diplomàcia, alliberar-lo, traslladar-lo amb ambulància fins a Montalbán i allà instal·lar-lo en l'Hotel du Midi, on la legació mexicana té la, diguem-ne, entre cometes, ambaixada. I, per tant, allà no hi poden entrar els alemanys. Azaña s'instal·la, doncs, allà, però està ja molt malalt i el 4 de novembre de 1940 morirà deixant orfe a la República. Encara hi haurà la maniobra, el mariscal Petén prohibeix que l'enterrin amb la bandera espanyola i l'ambaixador mexicà diu no, doncs emboliquem-lo, tapem-lo amb la bandera mexicana i enterrem-lo amb la bandera mexicana al cementiri de Montalbán. I si aquella vida, la de Manuel Azaña, va acabar amb l'exili, doncs hem buscat una cançó que parli d'exili. I tenim una cançó magnífica en català que, a més, expressa els sentiments de tot això i tal. És una cançó del Lluís Llach que porta per títol Corrandes de l'exili. En record de Manuel Azaña, aquí teniu Lluís Llach, Corrandes de l'exili. De novembre de 1868, el dia que neix a la localitat galega de Ponte Valga, la que es convertirà amb el temps en la vella Otero, però que de naixement es diu Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias. Aquesta noia, filla de Carmen Otero i de pare desconegut, viu en, com deia, en aquest poble de Ponte Valga, la província de Pontevedra, i la seva mare havia tingut una... La seva àvia, vaja, era cantant, i la seva mare, doncs, també era cantant, i estava casada amb un oficial grec, dit Carasson, que, bueno, va tenir varis, i va tenir ella varios fills de pares diferents. Una d'elles, doncs, va ser la Agustina, fins que el Carasson aquest, que era un jugador bastant viciós, que anava acumulant deutes i problemes, va ser assassinat en un duel. I, per tant, l'Agustina va quedar orfa i en aquell moment va veure que la seva, o va donar-se en compte de que la seva mare practicava la prostitució per poder mantenir la família. Ella també va patir aquesta violència perquè el 6 de juliol de 1879, en una festa del poble, va ser violada per un sabater de la població, deixant-la molt maltreta, molt ferida i estèril. Dos anys més tard, però, ella es refà i coneix el seu primer amor, podríem dir, un cantant que era 3 anys més gran que ella, tot i que ella, ja veieu, si això es produeix al 1881 i ella ha nascut el 1868, no podia tenir gaires anys. Va tenir aquest amant, Paco, que era un cantant que se l'emporta per tot arreu, que li ensenya a ballar flamenc, a cantar i tal, però que també l'obliga a prostituir-se. Amb una d'aquestes coses, amb ella emmalalteix, els metges denuncien la situació de l'Agustina, la porten a casa seva, la seva mare diu que no vol ni veure-la, i ella finalment agafa el petate i se'n va cap a Lisboa, on l'està esperant el Paco. Però amb el Paco acaben molt malament, i el 1882 ella agafa les maletes i se'n va cap a Barcelona, on coneixerà el seu segon amant, Francesc Coll i León, que és un crupier i un proxeneta que la fa actuar, doncs, a cases d'apostes i a llocs de mala reputació amb el nom artístic de Carolina. Carolina. Ella canta i aconsegueix una certa notorietat que li permet actuar en petits cabarets on es produirà una trobada amb un banquer, el banquer Fúrtia, que resultarà clau a la seva vida. El banquer Fúrtia sembla que s'enamora d'ella, compra la seva llibertat al proxeneta, li ensenya bones maneres i fa que la contractin cabarets de prestigi a Espanya i a Catalunya i duent-la fins i tot a l'estranger, a Marsella, a Monte Carlo. I a l'any 1889 se l'emporta fins a París, en plena exposició universal, i li presenta l'empresari català Josep Uller, que és el propietari del Moulin Rouge. I aquell li diu, sí, doncs m'interessa, i la promou com a ballarina exòtica i fent-la actuar a sales de molta prestigi, com el Gran Beaufort, com el Cirque d'Été, etc. Dóna la casualitat que el mateix any ella coneix Ernst Jürgens, que és el director, l'administrador d'un local de molta prestigi a Nova York, que està buscant nous talents i que li ofereix fer una gira pels Estats Units. Ella diu que sí, ah, bueno, doncs sí, anem a fer la gira als Estats Units, i quan el 1892 torna a París, s'especialitza ja en papers de noia de dona estrangera i actua, bàsicament, al Folie Bergère i al Teatre des Maturengs, on ja es posa com a nom la vella Otero. Triomfa amb uns vestits suntuosos, unes joies que destaquen els pits que normalment acostuma a ensenyar, i que hi surt el rumor de que l'Hotel Carlton de Cannes, les cúpules que hi ha a l'Hotel Carlton de Cannes estan inspirades en els seus pits. Però, bueno, no és això. Ella comença a fer gires per tot el món i el 1898 es converteix en la primera estrella de la història del cinema quan Fèlix Mesguix la filma en una actuació seva, amb un número de ball, amb una càmera dels germans Lumière a Sant Petersburg. Després allò es projectarà a Sant Petersburg, hi haurà un escàndol de nassos, aquell ball eròtic que pràcticament ella es despullava, i acaben agafant-los i expulsant-los de Rússia, amb la qual cosa ella ha de tornar a París, on es converteix en una de les cortesanes, perquè posem-ho entre cometes, una de les grans cortesanes de la Belle Époque, amb tot el que això vol dir la paraula paraula, amb tot el que implica la paraula cortesanes, perquè de quan s'estudia la seva història sembla que va aconseguir seduir 18 reis, entre ells l'Eduard VII de Gran Bretanya i el Leopold II de Bèlgica, un munt d'aristòcrates russos, un munt de financers, escriptors com Gabriel d'Anunzio, ministres com Aristide Briand, que es va confessar al seu amant durant 10 anys, i es diu també que va ser causant de diversos duels i fins i tot de 6 suïcidis, arribant a ser coneguda com la reina suïcida. Però ella, diguem-ne, es va mantenir molt digna i molt discreta fins que el 1915, a les portes o en plena Primera Guerra Mundial, veu que la seva figura ja no és el que era, ella està en el cim de la glòria, naturalment, i opta per una retirada discreta, la vella Otero, i agafa les maletes i se'n va a viure a Niça, es compra una casa per 25 milions de dòlars, però, s'arruïna absolutament, perquè ho va perdent tot, anant als casinos i tot això, i al final acaba vivint en un petit hotel prop de l'estació de tren, on lluita per pagar el que li costa, doncs, l'habitació. Quan se n'assabenta el gerent del casino de Monte Carlo, i això diu molt a favor dels casinos, decideix que, com que ha deixat tants milions als casinos, ell li pagarà el casino, li pagarà el lloguer i li passarà una petita pensió perquè pugui mantenir les seves aparences. Morirà, la vella Otero, morirà als 96 anys, el 10 d'abril de 1965, oblidada de tothom, a la seva habitació de l'hotel de Niça, la població on serà enterrada. I ja que hem parlat d'aquesta Agustín del Carmen Otero, més coneguda com la vella Otero, doncs cantant, actriu, etc., i cortesana, bo serà que busquem una cançó que parli de les cortesanes, no? I n'hi ha una que porta per títol Cortesana i que és del senyor Agustín Lara, que hem trobat amb una interpretació del Pedro Vargas. I, per tant, doncs, aquí, el Francesc Morgades que us ha parlat, el Toni Olivella, que ha fet anar els micros, els potenciòmetres, els llums i les foscors, el Marc Pujol, que li ha tirat més d'un cable, i la Goretti Martínez, que ara s'anirà a posar a penjar l'ordinador, totes aquestes coses que estem radiant en aquest moment, doncs hem decidit acabar amb aquesta cançó que porta per títol Cortesana i que interpreta Pedro Vargas. No sense abans desitjar-vos una bona setmana i emplaçar-vos la setmana vinent aquí al 5 a la setmana. Mare de Déu, quantes setmanes! Cortesana, Pedro Vargas.
Abanico hecho de luna puse mi corazón. En los encajes de la fortuna vino la decepción. Tu figurita de porcelana de pronto se armó. Y con andares de cortesana a mí se acercó. Princesa de miel, muñeca de luz, magnolia de suave matiz, olor de clavel, sabor de París, marquesa de la flor de lis. Tus ojos promesas lejanas son fuego de hogueras paganas. Princesa de miel, tus labios en flor, sin besos se mueren de amor. Thank you. princesa de miel, tus labios en flor. Sin besos se mueren de amor.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.